Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge es portarà a terme a Salt la trobada diocesana de catequesi i de seguiment, sota el lema Feliços os Misericordiosos. Avui parlarem de quina és la realitat de la catequesi de seguiment a la nostra diòcesi. Benvinguts.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest dijous s'ha presentat públicament el retaule, el baldaquí i les creus de l'altar major de la catedral després de la seva restauració. Aquesta i altres notícies amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. Si és que el conjunt d'orfebreria restaurat inclou el retaule, el baldaquí, les dues creus processionals, la de les cofreries i la creu dels esmals, i les quatre columnes originals del baldaquí. La intervenció ha estat promoguda per l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya i s'ha dut a terme en un període d'11 mesos. El procés de la restauració ha constat de dues fases. La primera fase ha consistit en l'estudi de les peces del conjunt per determinar l'estructura compositiva i les alteracions dels elements, i una segona fase que ha consistit en la intervenció directa sobre les obres. Les peces més rellevants del conjunt són el retaule i el baldaquí, i tots dos elements daten del segle XIV. I és que, de fet, la catedral de Girona conserva un dels conjunts d'orfebreria gòtica més importants d'Europa, i el retaule, concretament, és considerat una de les grans obres mestres d'aquest estil. Paz Navarro, directora tècnica del projecte de restauració, ha explicat el motiu pel qual s'han intervingut aquests elements.
Fundamentalmente estaban con bastante suciedad, tenían depósitos del humo de las velas y del polvo ambiental, y en el caso de las cruces, tenían un problema estructural bastante grave que corría peligro de perderse.
El bisbe Francesc ha celebrat aquest divendres una missa al centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres.
Aquest divendres el bisbe Francesc ha celebrat l'Eucaristia al centre penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres. En aquest any de la misericòrdia és una manera de fer present i renovar el compromís amb aquesta obra de misericòrdia. En aquesta ocasió, el cap de l'Església de Girona s'ha volgut fer present en aquesta realitat. Actualment, un equip habitual celebra missa un cop al mes en aquest centre penitenciari. Abans, però, es feia un o dos cops l'any, i a causa de la intensa demanda se celebra la missa un cop al mes. Pere Lluís Aymerich, adjunt de la Delegació Episcopal de Pastoral Penitenciària, ha explicat la intenció d'aquesta visita.
Ens volem fer presents en realitats que a vegades ens costa entendre, com el tema de la presó. Però també hi ha persones a dintre que viuen la fe, que la volen mantenir malgrat la nostra societat i el judici hagi expressat que hi ha algun motiu per el qual no estan privats de llibertat.
Visita guiada a les esglésies de Sant Miquel i Sant Tomàs de Fluvià.
Catalònia Sacra va organitzar, amb motiu del 950è aniversari de la consagració de l'església de Sant Miquel de Fluvià, una visita guiada a les esglésies de Sant Miquel i Sant Tomàs en el marc del seu programa d'activitats per aquest 2016. Mossèn Carles Sánchez, diaca al servei de les parròquies de Sant Miquel i Sant Tomàs de Fluvià, explica com es va desenvolupar la visita.
Més de 30 persones varen visitar el temple, varen pujar el campanar i les diferents dependències, i la visita es va completar en Sant Tomàs de Fluvià visitant les pintures romàniques també originals del segle XI. Tot plegat va ser una visita exitosa.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit en el nostre punt de vista, que aquesta setmana ens el porta Flora Ridaura, responsable de sensibilització i drets de Càritas Diocesana. Benvinguda, Flora, quan vulguis.
Aquest dilluns passat, 4 d'abril, ha entrat en vigor el tractat entre la Unió Europea i Turquia per retornar a aquell país les persones arribades a les illes gregues després del 20 de març. Malgrat la pressió ciutadana feta sobre els representants polítics que havien de prendre la decisió final el passat 17 i 18 de març, El preacord amb Turquia es va ratificar i ara començarem a veure'n les conseqüències. D'entrada, cal dir que l'acord és il·legal, ja que incompleix 5 tractats de drets humans: el dret d'asil, la prohibició d'expulsions col·lectives, la prohibició d'expulsions col·lectives d'estrangers, la prohibició de devolució i la protecció especial als menors d'edat. És un acord inèdit, denunciat per moltes entitats i organitzacions, entre elles les entitats d'Església que treballen amb refugiats i migrants: Càritas, Confer, Justícia i Pau, sector social de la Companyia de Jesús. D'altra banda, Turquia no és un país segur per a les persones refugiades, i cada dia ho és menys. Segons nota de premsa d'Amnistia Internacional del dia 1 d'abril, és més que probable que en els darrers 2 mesos Turquia hagi tornat a Síria alguns milers de persones refugiades. Amb l'acord signat, existeix un risc molt real que les persones que la Unió Europea retorni a Turquia corrin la mateixa sort. Amb tot, aquest tractat que ara ens escandalitza no és una pràctica nova a Europa. De fet, fa temps que es produeix una cosa semblant a la frontera sud, a la frontera espanyola amb el Marroc, a Ceuta i Melilla. He tingut l'oportunitat de viure la Pasqua allà, i ens explicaven que la gestió de la frontera sud està tan ben avaluada que ara serveix de model per la frontera est. Fa temps que l'estat espanyol ha encarregat al Marroc d'aturar la immigració que vulgui accedir a Europa, a canvi de compensacions econòmiques. Els que han aconseguit saltar a la tanca de la vergonya relaten tota mena de brutalitats per part de la policia marroquina. I també relaten com molts han deixat la seva vida en l'intent, com va passar ara fa 2 anys a la platja del Tarajal. Una mostra més que avala el model. La fàbrica de concertines, els filferros de pues tallants que es posen al cap damunt de les tanques, que hi ha a Màlaga, no dona l'abast a produir per respondre als encàrrecs que li estan arribant de la frontera est d'Europa. Formarà part, això, del positiu creixement del comerç exterior de l'Estat?
Aquest diumenge, dia 10, es porta a terme la trobada diocesana de catequesi de seguiment a Salt, a la parròquia de Sant Jaume, sota el lema Feliços os Misericordiosos. Des de les 10 fins a 6:15 de la tarda, a 12:15, hi haurà una missa presidida pel nostre bisbe francès i després dinar popular. En parlem tot seguit amb la Beba Caselles, que és catequista de la parròquia de la Immaculada de Figueres. Benvinguda, Beba.
Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. I també amb Dolors Yael, que és catequista de la parròquia de Sant Josep. Gràcies, Dolors.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Parleu-nos una mica de què consisteix aquesta trobada diocesana de catequesi. Què fareu?
Molt bé. Des de fa uns anys, cada 2 anys es feia una trobada de seguiment, però degut a l'èxit, a que és un moment de trobada de pares i nanos, doncs s'ha trobat oportú que cada any es fes. Llavors, arrel dels 50 anys de la parròquia de Sant Jaume de Salt, la parròquia, Jordi Callejón, va donar l'oportunitat, o es va brindar com a parròquia per celebrar aquesta trobada de seguiment. I així ha estat, i com doncs, a través de la delegació de catequesi, de la parròquia, i de, en aquest moment voldria agrair moltíssim a tot el que són els monitors del casal, de Casal Kids de l'Esplai de Salt, doncs la seva aportació en quant a totes les activitats del dia.
I de què parlareu?
Bé, es parlarà precisament de les obres de misericòrdia, que és el que ha establert, diguéssim, el Papa durant aquest any sant, i s'ha fet una feina prèvia que s'ha enviat als catequistes de totes les parròquies que porten seguiment i professió de fe, i es farà aquest treball previ per després, el dia de la trobada, doncs, saber doncs, de què anirà.
Sereu molta gent?
Bueno, en principi, encara en aquest moment, com sempre, anem bastant a última hora, però bueno, es preveu una aportació o una participació de 100-150 nens de la catequesi. Com que també està obert a totes les famílies, doncs llavors esperem que la diada sigui una diada doncs, amb molta gent. I a més, doncs, el fet d'estar en una parròquia i al mig de la ciutat de Salt, doncs, suposo que també doncs, aportarà doncs, molta gent del veïnat.
I què és la catequesi de seguiment? Perquè quan parlem de catequesi, la gent, bé, en general, creu que és el curs, si es pot dir així, per fer la primera comunió, no? Però després de la primera comunió hi ha més catequesi.
Sí, i és sobretot doncs, fer trobades.
És aquesta, la catequesi de seguiment?
Sí.
Fins a quina edat porta això? Fins quin sacrament és?
Bé, normalment sempre es fa des de... Un cop s'acaba la comunió es sol fer 2 anys de seguiment, 2 anys de professió de fe, i llavors es continua amb la catequesi de confirmació. És molt important, creiem, la catequesi de seguiment, tant la de professió de fe, ja que és un camí que hem d'anar seguint, que no es talla només, que no s'acaba amb la comunió. Com moltes vegades diem que la primera comunió acaba sent sempre l'última. Doncs no, la catequesi de seguiment el que té és continuar amb aquestes trobades i que la cohesió que s'ha fet amb aquest grup de nens i nenes, juntament també a vegades acompanyats pels pares, continuï. De manera que si es perd aquesta cohesió, a vegades és molt difícil que es continuï una catequesi de seguiment o de professió de fe i a vegades es vagi directament a la catequesi de confirmació.
Perquè la professió de fe, perquè ens entenguem, és la comunió solemne.
Sí, sí, sí.
A quina edat es fa? 2 anys després de...
De la catequesi de seguiment, és a dir, serien cap als 13-14 anys.
13-14 anys.
Sí.
I la confirmació a quina edat seria, doncs?
Clar, anem per aquests 14-15 anys, sí.
Però la comunió solemne és una cosa que només es fa aquí a la diòcesi de Girona, no?
Sí,
la segona comunió, que en diuen.
Mm-hmm.
Per què, Dolors? Perquè a Girona tenim segona comunió.
Bueno, tal com estava explicant la Beba, amb la idea, suposo, com també el fet d'estar al costat de França, també hi ha aquest seguiment. I nosaltres, com a diòcesi gironina, doncs, al costat hem continuat mantinguent aquesta forma de funcionar, que és donar passos, donar esglaons als nanos. Nosaltres a la vida hem de tenir projectes. I dintre d'aquests sacraments que hi ha, doncs, 4 anys sense doncs, posar projectes, petits projectes, una reafirmació de la meva fe abans de fer la confirmació, és un pas més que em penso que nosaltres que val la pena. Per suposar, tal com deia la Beba, és seguiment en aquest moment actual, sobretot de nanos, però sobretot implicació amb les famílies. I amb això voldria fer també una aportació, en el sentit de que hi ha moltes famílies amb moltes ganes de fer seguiment, però a vegades la vida, les necessitats, els moments, el fet de no haver-hi un sacrament, el que també com deia la Beba, doncs aporta que a vegades doncs, el moment, les circumstàncies, allò de l'urgent, ens treu a vegades el que nosaltres creiem potser seria més necessari.
No se solapa la professió de fe, la comunió solemne, amb la confirmació?
Moltes vegades sí. Ara, per exemple, ens passa que molts nanos, doncs, no... Hi ha hagut aquest impàs des de la comunió fins a la confirmació quan han vingut, però que, en canvi, sí que reclamen fer la professió de fe, com aquest any ens hem trobat nosaltres, i el que hem acabat fent, doncs, és durant el primer any de confirmació fan la professió de fe i el segon any de confirmació fan la confirmació. Que el no ser un sacrament passa que la gent ja no hi troba l'obligatorietat que deies tu, no, Dolors?
I potser ni l'acte social, no?
Ni l'acte social, està clar.
Exactament.
Bueno, ja per ells, el fet de fer la confirmació, per ells ja no és un acte social. La comunió sí, perquè és la cosa aquella de posar-te un vestidet blanc i que hi ha famílies doncs, que pel sol fet de dir «Ai, és que jo vull que la meva nena porti un vestidet blanc». I dius, clar, no, és com molt més seriós, molt més... I amb la confirmació, doncs, és ben bé el que ells volen fer. És confirmar realment doncs, el que en aquell moment els pares van decidir per ells amb la comunió.
Quan es fa la catequesi? Els dies de cada dia? Un cop al mes? Un cop cada 15 dies? Com va això?
De la confirmació?
Sí, la de seguiment.
Ah, de seguiment, perdó.
De seguiment, sí.
Normalment més els caps de setmana sol fer.
Caps de setmana.
És que depèn de cada parròquia. Exacte, depèn de cada parròquia, com ho tingui muntat. Hi ha parròquies que intenten ajuntar tot el que és el catequesi després amb la celebració doncs, de l'Eucaristia. N'hi ha altres que ho fan més, els ser més grans doncs, ho fan també doncs, durant la setmana. Els últims, per exemple, a la Sant Josep mateix, doncs, es fa els dies...